Llavors de benestar. Amb la psicòloga especialista en Kindfulness, Esther Martínez Lozano.
Avui parlarem de la ràbia o de la ira, que, com vaig comentar, és una de les quatre emocions universals i aquesta és de les més difícils de gestionar. Per això us donaré diverses eines per poder-nos relacionar amb ella d'una manera que ens ajudi. Recordem, com vam dir, que totes les emocions tenen una funció adaptativa que ens ajudi. Per tant, en el cas de la ràbia, la seva funció és proporcionar-nos energia per protegir-nos o prendre mesures per realitzar un canvi que és important per nosaltres. També ens dona informació si algú està sobrepassant els nostres límits o ens estan tractant injustament o ens estan fent mal d'alguna manera tant a mi com a alguna persona amb qui em sento connectada. Llavors, a vegades també ens enfadem amb nosaltres mateixos, però el més habitual és que la ràbia es dirigeixi cap a fora i, a més, que sol anar acompanyada d'acusacions. En aquest estat tendim a exagerar tot lo negatiu de l'altra persona, llavors no veiem i ens tornem secs a les qualitats positives pel que anem alimentant aquesta versió, aquest odi que, pel que sentim cap a l'altre i l'acabem veient com si fos un enemic. Moltes vegades ens enfadem més sovint amb les persones més properes i és perquè són les que coneixem millor i nosaltres també les coneixem i sabem mútuament el que ens fa més mal, no? Un de l'altre. Llavors, què passa? Que la ira és complicada, la ràbia és complicada de gestionar perquè pot suposar un cost molt alt depenent de com l'expressem i més encara si la reprimim, perquè si la reprimim no soluciona res, al contrari. La ràbia es va coent com a foc lent, es va acumulant en silenci, ens anem consumint i ens anem intoxicant per dins perquè estem provocant una dutxa de neuroquímica que pot provocar conseqüències molt greus, sobretot en el sistema digestiu. I si l'expressem però de forma agressiva, sentim una pujada d'adrenalina i això ens fa sentir més forts, com si fos combustible per nosaltres, com si fos benzina, però això es pot convertir en un hàbit o fins i tot en una addicció. Però, evidentment, el cost que ens suposa és molt alt, tant per nosaltres com per les nostres relacions. Llavors, fins i tot hi ha algunes dites que ho descriuen molt bé, això, no? Que la ira, la ràbia, és com prendre un verí esperant a que es mori l'altre. O és com agafar amb les mans carbó calent per tirar-lo a una altra persona. Llavors, per això és molt important poder establir una relació més sàvia amb aquesta emoció. Llavors, ara et donaré diverses eines per poder-ho treballar tant a nivell cognitiu com a nivell físic, com vam veure també la setmana passada amb la por. Llavors, a nivell cognitiu, el psicòleg que vaig comentar, en Paul Ekman, ell comenta que per relacionar-te amb ella, primer cal conèixer-nos i identificar el nostre perfil de la ira, que el nostre perfil està conformat per tres factors i també reconèixer quin és el nostre període refractari. T'explico. El primer factor seria veure el meu inici, no? Quan trigo a enfadar-me. Si agafo la metàfora del foc, seria com m'encenc, no? Hi ha gent que s'encén de seguida i altres que es van escalfant a poc fins que al final exploten. Un altre seria la intensitat. Com d'intensa pot ser la meva ràbia? Pot ser que sigui una persona que tinc petits disgustos o petites enrabiades, o potser tinc enrabiades molt grans, o sigui, qualsevol cosa ja em molesta i de seguida exploto. I llavors també el tercer factor seria el refredament. Quan triga a baixar la intensitat de la meva ràbia? Potser alguns de seguida se'ls hi passa i poden continuar amb el que estan fent i altres persones doncs continuen donant-li voltes al que li ha passat i poden estar enfadats durant hores o fins i tot durant dies. Llavors, el període de refractari seria des de quan s'encén la flama fins que el foc comença a refredar-se. Durant aquest període, i especialment quan la ira és molt, molt intensa, què passa? Que reaccionem de forma ràpida i inconscient i sentim com si la ira, com si la ràbia ens tornés, ens encegués, ens tornés secs i perdem el cap. Llavors, també què passa? Que durant aquest període refractari es produeix el que es diu una distorsió cognitiva, és a dir, que només veiem o creiem allò que reafirma la nostra ira. Per tant, anem retroalimentant amb els nostres pensaments el motiu d'aquesta ràbia. Per això hem de tenir-ho en compte i ens hem de prendre temps, a donar-nos aquest temps i aquest espai per poder refredar l'emoció i per poder fer-li front i resoldre la situació des d'un lloc més calmat i amb una perspectiva una mica més àmplia. Per això és important conèixer el nostre perfil, el perfil de la ira, de la ràbia, i podem veure com va canviant a mida que ens anem relacionant amb ella d'aquesta manera més conscient, com anem canviant aquestes característiques. També ens pot ajudar a veure quins són els nostres desencadenants i les nostres reaccions més habituals. Llavors et pots fer algunes preguntes, no? Com per exemple, quines situacions són les que em fan enfadar? No? Pues fes una llista amb les principals situacions. I com normalment reacciono quan estic enfadat? Doncs descriu les teves reaccions i així es pots identificar també el teu perfil, segons amb el que hem comentat abans. També és interessant veure si hi ha alguns temes o alguns patrons que es repeteixen d'alguna manera. Ja veuràs que a vegades ens enfadem per coses molt similars. Llavors, a nivell físic, una manera que ens ajuda a apropar-nos a ella i poder baixar la intensitat és un exercici que es diu caminar amb la ràbia. Això pots fer-ho justament en el moment en què experimentis pues aquesta emoció, perquè t'ha passat alguna cosa, alguna situació que t'ha fet sentir la ràbia, o pots practicar-ho conscientment. Llavors el que fas és portes intencionadament a la teva ment una situació que t'hagi provocat ràbia. Llavors el que fas és et poses a caminar, ves caminant, posant l'atenció a la teva respiració, quan inspires i quan expulses, i a deixar-te sentir les sensacions en el cos que et produeix sentir aquesta ràbia. Això serveix per poder-te acostar i sentir l'enfado mentre camines, per tant pots validar-lo i pots sostenir-te amb aquesta consciència i deixar que a través del moviment d'anar caminant pots ajudar a que aquesta energia flueixi, a que es metabolitzi la neuroquímica que segrega i deixar anar la tensió acumulada. I pots anar-ho fent amb la inspiració, sobretot amb l'expulsió i amb el ritme del caminar. Veuràs com després de fer-ho et sentiràs més alliberada, més alliberat, i llavors des d'aquest estat podràs entendre el missatge o el motiu pel qual has sentit aquesta ràbia. I llavors pots fer-te les següents preguntes. Què és el que no m'han respectat? Què és el que trobo injust? O què sento que està en risc? Què és el que puc canviar i depèn de mi que ara m'està fent mal? I quina necessitat tinc que no està sent satisfeta? Potser no m'he sentit escoltat, valorat o respectat. Llavors, des d'aquest estat de calma i més equilibri, puc crear quina estratègia puc fer per ajudar-me a expressar el que estic sentint i també potser satisfer jo mateix o poder demanar poder satisfer aquesta necessitat que ara no sento coberta. Llavors, com sempre, el més important és anar aprenent de les experiències, anar parant, anar reflexionant i conèixer-nos cada vegada més profundament i sobretot anar practicant, anar fent pas a pas per anar avançant. I per acabar t'explicaré una història Cherokee que explica una miqueta això i te la explico en castellà millor. Diu, un muchacho le cuenta a su abuelo el enfado que le provocó un amigo que había sido injusto con él. El abuelo le contesta, también yo he sentido a veces un gran odio por quienes abusan y no se arrepienten de lo que hacen. Pero el odio te corroe y no hace daño a alguno de tus enemigos. Es como tomar veneno y desear que tu amigo muera. He batallado muchas veces con estos sentimientos. Es una batalla, hijo mío, entre dos lobos que todos llevamos dentro. Uno de los lobos nos trae felicidad. Es la alegría, es la serenidad, la bondad, la paz, la empatía, la generosidad. Y por el otro lado hay el otro lobo que se enfurece por cualquier nimiedad. Se enfrenta a todo el mundo continuamente y sin motivo. Es tan grande su ira y tan intenso el dolor que siente que es incapaz de pensar. A veces es difícil vivir con estos dos lobos dentro, porque ambos intentan dominar mi espíritu. Y el muchacho mira al abuelo fijamente a los ojos y le pregunta, ¿y cuál es el que gana, abuelo? Y el abuelo sonríe y dice en voz baja, aquel al que tú alimentes.